us ho avançàvem en titulars, d'aquí a menys de 10 anys pot haver-hi una pandèmia d'infertilitat. Això és el que ha conclòs un treball internacional que ha analitzat dades sobre l'esperma en 53 països. L'estudi alerta que la quantitat i la concentració d'espermatozous s'ha reduït en menys de la meitat en els últims 50 anys.
Perquè ens en fem a la idea, des del 2018 la quantitat d'espermatozous ha passat de 335 milions per ejaculació a poc més de 120 milions. El descens també es nota en la concentració. Ara, en cada mil·lilitre de semen hi ha 49 milions d'espermatozous, mentre que l'any 1973 n'hi havia més de 100 milions. Entre els motius d'aquest descens generalitzat hi ha factors com la contaminació o els hàbits de vida.
Doctor Lluís Bassas, andròleg i endocrinòleg i director del Banc de Ciment de la Fundació Puigverd, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A Catalunya també hem notat aquesta baixada tan forta en la quantitat i en la qualitat dels espermatozous.
A Catalunya hi ha alguns estudis que, bueno, potser metodològicament no són massa valuosos, però que indicarien que hi ha una quantitat reduïda en comparació amb altres zones d'Espanya, concretament. I en comparació amb altres estudis que s'han fet en ciutats diverses d'Europa. Però un estudi sistemàtic analitzant el factor temps, o sigui, l'evolució, no s'ha fet, excepte en un estudi que es va fer en pacients infèrtils, que potser no són la població ideal, perquè l'ideal seria que fossin població no seleccionada general.
Més enllà de si hem anat a millor o a pitjor, quins són els factors que poden fer, no?, que els homes siguin menys fèrtils?
Bueno, hi ha tota una sèrie de teories i algunes dades que suporten aquestes teories, encara que no està demostrat. Passa una cosa, que en els estudis epidemiològics, quan estem parlant, per exemple, de contaminació, xenoestrògens, productes derivats del petroli que estan en envasos i que podrien tenir un efecte estrogènic i, per tant, negatiu per la fertilitat, fer estudis experimentals no és possible i és molt difícil, doncs, canviar una persona que visqui en un lloc a les zones rurals, a les ciutats, on hi ha més contaminants i més productes industrials, no? Però sí que és cert que hi ha algunes teories, la teoria de la disgenèsia testicular, que, diríem, recolzaria el fet de que alguns contaminants ambientals amb efecte estrogènic, això és femení, o sigui, antimasculí, podrien estar en el medi ambient i explicar aquest descens junt amb l'augment de patologies relacionades amb el desenvolupament dels testicles i els genitals. O sigui que no és el descens del semen no seria l'única cosa que podria estar afectada.
Més enllà d'aquests factors ambientals, què és el que pot fer un home per intentar evitar, no?, aquesta baixada de qualitat i de quantitat d'espermatozous?
Bueno, hi ha algunes coses que es poden fer i altres que no. Per exemple, es pot combatre l'obesitat, que és un factor negatiu per la qualitat seminal, produeix efectes adversos coneguts, alteracions endocrinològiques, etc. No es pot afectar, no es pot modificar, per exemple, l'edat, que és un aspecte que clarament està relacionat amb el pitjorament de la qualitat seminal i que, doncs, si les parelles, tant els homes com les dones, accedeixen a la paternitat, doncs, més tard, doncs, això és més difícil de controlar, no? Però hi ha coses que es poden fer, hi ha factors de risc coneguts que coneixem tots i que existeixen des de fa temps, malalties, les infeccions, etc. Però hi ha també altres coses com hàbits de vida, l'alimentació, sembla que alguns aspectes de l'alimentació poden influir. Les drogues, està clar que els opiacis, per exemple, i això inclou alguns analgèsics amb efecte opiaci, i per suposat les drogues dures, la marihuana, l'alcohol és clarament és un verí pel testicle, el tabac, i per tant hi ha diversos aspectes que, alguns modificables, altres no, que influeixen en l'empitjorament de la qualitat seminal. probablement. I que en conjunt, junt amb la susceptibilitat genètica i aquests aspectes, diríem, ambientals o aquests factors potencials mediambientals, doncs poden explicar aquesta tendència. Tot i que no és uniforme per tot arreu, hi ha països que se'n salven més, hi ha continents que, on doncs, això és menys marcat. De fet, aquest estudi el que fa referència inclou per primera vegada països de Sud-amèrica i d'Àfrica, i allà es determina que si seleccionem en els homes fèrtils no hi ha un descens de la qualitat seminal en aquest grup. En aquests països de menys desenvolupats i per tant menys industrialitzats.
En aquest sentit, molts cops quan pensem en tècniques de reproducció assistida, no, quan hi ha problemes de fertilitat, sempre ens ve al cap, no, la clínica privada, però tu ets el director del Banc de Semen Públic de Catalunya. Un procés, tots aquests processos es poden fer a través de la sanitat pública?
Sí, fa bastants anys que això forma part de l'oferta pública, les tècniques de reproducció assistida, inclús les més modernes i avançades, que inclouen doncs, diagnòstic genètic dels embrions, etc., inseminacions en parelles infèrtils, per suposat, quan no hi ha altre tractament es poden fer, però també, i això està cobert per la sanitat pública, el tractament o les inseminacions en dones soles, solteres, en parelles lesbianes, tot això està avui dia entra dintre de la prestació pública per la seguretat social.
Entenc que si entra per la seguretat social és un procés totalment gratuït. El que no sé és com són les llistes d'espera per poder accedir a aquest tipus de tractaments.
Bé, això és una altra història. Vull dir, algunes de les tècniques més senzilles, per exemple, les inseminacions, tenen poca llista d'espera relativament, només condicionada per la disponibilitat de donants, de gàmetes, ja siguin òvuls o de semen. La fecundació in vitro és una altra cosa, perquè té un nombre determinat de casos que estan finançats a l'any, i aquest nombre, si mirem per, diríem, per número d'habitants, és inferior a Catalunya comparat amb altres comunitats autònomes, de manera que hi ha llistes d'espera llargues, perquè diríem que no tota la demanda es pot assumir amb el finançament que tenim.
Tu ara no expliques que hi ha aquestes llistes d'espera llargues, tenint en compte no, aquests estudis que estàvem comentant ara, de que cada cop sembla que serà més difícil la fertilitat, cada cop tenim també fills més tard, per tant, més difícil. Com veus tu aquest futur? Perquè estem preparats per poder fer front a aquesta situació?
Bé, hi ha una cosa que potser sí que s'hauria de dir. O sigui, el fet de que la concentració d'espermatozoides hagi baixat, i el nombre total per ejaculat també hagi baixat d'una forma molt evident en els últims 80 anys, no significa necessàriament que els homes siguin infèrtils. És possible que hi hagi una petita proporció que sí entrin en el grup de la infertilitat, però hem de tenir en compte que si estem parlant d'una mitjana de 50 milions d'espermatozoides per mil·lilitre, o 40, o 40 i pico, en fi, el que sigui, el mínim per sobre del qual es considera una persona ja pot ser fèrtil normal, està per sobre de 15 milions o 20 milions. Per tant, seguim estant en conjunt per sobre dels valors crítics que afectarien a la fertilitat. Per tant, una cosa és la concentració i l'altra la fertilitat. Molts animals, incloent l'home, però també altres, doncs, que es fan servir doncs, en granges i els animals domèstics, tenen una fertilitat redundant. Això vol dir que tenen molts més espermatozoides dels que necessiten per fecundar les femelles. Això es veu doncs, des de en peixos també, en tota mena. Per tant, no hem de pensar obligatòriament que ens quedarem estèrils com a espècie.
Doncs doctor Lluís Bassas, andròleg i endocrinòleg i director del Banc de Semen de la Fundació Puigverd, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
A vostès, gràcies.